Bon vespre i benvinguts una setmana més a la Tertúlia Proscrita. Bon vespre, Josep.
Bon vespre.
Avui no tenim l'Albano, que últimament cada dia fallem un.
Bé, avui...
Bueno, tu no, jo vaig fallar la setmana passada.
Exacte, vas fallar. I jo avui, de poc, així passant una mica pel travessany, no? Perquè també varen tenir vinent fer un debat de l'ANC i també em volien que anés allà i dic, bueno, jo aquí cada setmana tinc aquest compromís, i quan varen posar el debat ja sabien que la Tertúlia Proscrita era el dijous a les 8 del vespre. O sigui que potser és que no volien que hi anés.
Doncs gràcies per mantenir el compromís i venir una setmana més aquí a debatre amb nosaltres. No tenim l'Albano, però tenim convidats.
Exacte, tenim més convidats.
Tenim més convidats. Tenim, per una banda, l'Olga Alcaraz, coordinadora del grup Governament del Canvi Climàtic de l'UPC. Bon vespre, benvinguda, Olga.
Hola, bon vespre, gràcies.
I tenim, que està quan d'arribar... Arriba tranquil·lament, no, respira, no passa res, coses que passen amb aquests directes que fem ara. És el Germà Bel, economista i exdiputat. Bon vespre, germà, acaba de col·locar-te tranquil·lament, que jo aprofitaré mentre per dir que...
Me queda aire per dir bon vespre.
Te queda aire per dir bon vespre, me n'alegro.
Molt més, no.
Me n'alegro. Doncs agafa aire, que jo ara... Parlo una mica jo. La setmana passada diversos espectadors, jo no vaig venir, però vaig veure que diversos espectadors es queixaven que no hi haguessin dedicat una part de la tertúlia a parlar de la proposta de Salvador Illa per ampliar l'aeroport de Barcelona, i els vostres desitjos són ordres. No sempre, però aquesta vegada n'hi hem fet cas. Per això avui hem convidat a l'Olga i el Germà per parlar dels pros i els contres d'aquesta proposta, per parlar d'intentar veure aquesta lletra petita d'aquesta proposta també, no? I intentar entendre tot plegat per agafar opinions, no? Perquè dèiem Costa, dic, tu a favor o en contra? I em dius, no ho sé.
Venim a Espanya.
D'acord. Doncs venim a escoltar llavors, no? Avui nosaltres tant, no. Intentar també entendre-ho tot plegat. Abans de començar a debatre amb tots vos, entre nosaltres, ara recordar-vos que aquells que també voleu afegir els vostres dubtes, les vostres preguntes, ho podreu fer en el chat de YouTube i també a X, Twitter, com li vulgueu dir, a través del hashtag Tertúlia Proscrita Aeroport. El repeteixo, Tertúlia Proscrita Aeroport. Estarem pendents del que aneu dient. Comencem, si de cas, als posicionaments. Olga, tu estàs en contra d'aquesta ampliació?
Sí, jo crec que aquesta ampliació de l'aeroport en el context actual de crisi climàtica és absolutament inoportuna i innecessària. El canvi climàtic a dia d'avui no és una amenaça, és una realitat, el tenim aquí. I cada grau d'escalfament que anem avançant suposa uns costos en vides, en salut, costos econòmics. Recordem fa 4 dies la dana que va afectar el País Valencià. Estem actualment amb la enèsima onada de calor d'aquest estiu, que n'hi haurà moltes més. Posa en risc la salut de les persones i aquest devessall d'esdeveniments no s'aturarà fins que no aconseguim arribar globalment a la neutralitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Això és un aspecte que a vegades la gent no té clar. Es pensa que reduint una mica les emissions els efectes minvaran, i no és cert. Perquè els efectes s'estabilitzin, és a dir, deixin de créixer, hem d'aconseguir arribar a la neutralitat d'emissions. Per això aquest seria un objectiu que a nivell mundial ens plantegem cap a la segona meitat de segle i que hauríem d'assolir quan abans millor.
El govern català per això ha presentat que aquesta proposta és més sostenible i més pactada que les anteriors, i ha arribat a dir que l'ampliació a llarg termini acabarà reduint aquestes emissions.
Això és una fal·làcia, dir que aquesta ampliació pot acabar reduint les emissions. Mai una ampliació de l'aeroport ha comportat una baixada del nombre de passatgers. El nombre de passatgers va baixar al període 2008-2009 com a conseqüència de que es va fer la connexió per tren amb l'AVE Madrid-Barcelona. Aleshores vam desplaçar passatgers que anaven al pont aeri a passatgers que van anar amb l'AVE. Va ser l'únic moment en la història recent de l'aeroport que vam aconseguir baixar el número de passatgers i, per tant, vam aconseguir baixar la circulació d'avions i les emissions que aquests avions comporten. Per tant, pensar que un aeroport pot ser un aeroport sostenible és dir que un aeroport pot mantenir-se o bé sense avions o bé amb avions que no generin emissions de gasos d'efecte hivernacle. Això a dia d'avui no existeix per l'aviació a mitja i llarga distància. No hi és. Per tant, vendre això com un fet és un, bueno, és pecar d'un tecnooptimisme que crec que és molt ingenu.
Germà, la teva opinió de tot plegat.
Sobre què en particular? Perquè és que tot plegat és molt gran. Per exemple,
correcte,
és veritat que una ampliació de l'aeroport, crec que no està que estan fent, pot reduir les emissions. Simplement si hi ha una persona que vol ara per un dia, de Tòquio a Barcelona via París i vola directe des de Tòquio a Barcelona perquè l'ampliació d'aeroports, si es fes ben feta, permetís més competitivament oferir dos vols directes, faria un vol en lloc de dos. Per tant, lo crucial, perquè passa el que deia ella, és que aquesta persona segueixi volant o deixi de volar. És a dir, que la gent segueixi venint a Barcelona o deixi de venir a Barcelona. Si la gent ha de venir a Barcelona, cosa que és subjectiva i que és, podem opinar, és millor que ho facin directe que no indirecte, perquè si ho fan indirecte contaminen més, tant si fan dos avions com si fan avió més tren. Si només fan tren, no, però si només fan... Depèn quan sigui tot 100% renovable, mentrestant també contamina. Però bueno, això dinàmicament... Crec que el tecnooptimisme circula per tots els llocs. Per tant, el que és molt important és com se fa l'ampliació, perquè la proposta que han presentat és una forma d'ampliar. I jo penso que el que hauríem de discutir abans, com sempre en qualsevol política pública, és si hi ha un problema, o no hi ha, amb la connectivitat de l'aeroport de Barcelona, si aquest problema té suficient entitat per mereixer acció o no té suficient entitat per mereixer acció, i si l'acció que es fa respecte a aquest problema té efectes en diferents aspectes, com se comentava, lo de les emissions de CO2, o les emissions de micropartícules, o les de sofre, o les de... etc. i a la preservació d'espais naturals, etc.
I des de la vessant econòmica... ens caldria que arribés més gent a Barcelona?
Això és una decisió que les institucions catalanes, que no tenen poder per això, però les espanyoles, no prendran sobre l'ampliació de l'aeroport, sinó prendran, per exemple, prohibint. Una forma de que no arribi tanta gent a Barcelona és ficant una taxa turística de 150 euros al dia. Això baixarà la gent. O fer la ciutat més lleixa. Això també baixarà la gent.
Uh-huh.
Si la gent vol vindre, vindrà per la forma més eficient que troben de vindre. Per exemple, quan l'any 2007 se va saturar la Terminal 1, que ara és la 2, es va saturar pel sistema de maletes, no del de passatgers, va augmentar el trànsit a l'aeroport de Girona fins a 5,7 milions de passatgers el 2007-2009, aquell període. El que va passar llavors, que gent que venia directe a Barcelona contaminava una vegada o emitia una vegada, emitien el mateix anant a Girona i, a més, emitien en l'autobús, i sigui el tren també. Són totes aquestes coses que hem de mirar, però si no volem que gent vingui a Barcelona, les mesures són altres. A no ser que aconseguíssim una cosa que és placar tot el trànsit aeri, diguem, a 400 quilòmetres de Barcelona. Això és una mesura molt dura socialment, eh? És evitar que es voli, diguem, des de Montpellier fins a València. És una mesura que socialment segurament seria molt debatuda. Si no... Si la gent vol anar a Barcelona per negocis o per turisme, vindran de formes més ineficients. Clar que hi ha formes d'evitar que vingui més gent. Muntar molt les taxes d'aeroports, però això depèn de la Comissió Nacional del Mercat de les Comunicacions i de les propostes que fa Sena. Muntar la taxa turística. I això és una decisió social que jo crec que no es fa honestament. Crec que és la prèvia, és el diagnòstic de si tenim un problema o no, perquè el problema de l'aeroport jo crec que és un altre, a més. El problema de l'aeroport és un problema objectiu de que no pots oferir en les condicions de competitivitat financera que ofereixen altres aeroports vols a molt llarga distància, perquè tens congestionades les hores punta per com s'utilitza una pista i perquè com s'utilitza aquesta pista, que ja existeix, que no caldria fer, no poden sortir òptims de càrrega, tenen que sortir més descarregats. Llavors, clar, però tot depèn de com perimetrem el problema, perquè la política pública sempre comença igual. Si tens un problema o no, quin problema és?
Mira, ara
però sempre comença diferent, però hauria de començar així, vull dir.
Ara parlàvem precisament, una persona preguntava aquí en el xat, eh? Parlareu de la pista llarga que existeix?
És el que acabo de comentar.
No, no, per això t'ho deia, doncs és el que acabes de comentar, però entenc que molt, potser molta gent no sap de què estem parlant. És a dir, un pis, tothom ho sap, eh? Vols dir?
Bueno, tinc en compte que el 2020 no ho sabia ningú. Ara ho sap una mica de gent perquè alguna gent s'ha dedicat a ficar aquesta alternativa, que és, jo vaig titular d'ampliació low cost en un article a l'Ara el 2021. No sóc l'única persona, però és l'ampliació low cost, atenent a quin és el problema i quin jo crec que no és, i és la idea d'usar una pista que ja es va fer a la reforma del 2002-2009 per a ser usada per a aquest tipus d'operacions. El que passa perquè conflictes i d'efectes auditius a la zona de Gavamar, moltes vegades si diu que es grava i Castelldefels, és veritat, és mentida, és la zona de Gavamar, però fent-ho més gran, se va deixar d'usar, no? Per tant, la pista, aquesta pista ja existeix, és una pista que l'únic que passa és que no s'està gestionant de forma independent, per tant, hi ha moltes restriccions per a enlairar-se i sobretot per a enlairar-se els avions, i és el que fa que sigui, primer, hi hagi una limitació de les operacions que es poden fer cada hora, que a l'hora dels turistes no és igual, perquè els turistes si volen a 5 de la tarda els hi volen a la 1, però a l'hora de negocis i de connexions és més restrictiva, la limitació d'operacions de 90 o 82 aproximadament, i per altra banda el que fa que diem abans, que el tipus d'operacions que s'ha de fer per a naus molt llargues, per anar molt lluny, siguin en condicions de menor competència per el factor de càrrega que poden portar, etc. Això és un problema tècnic. Si això és un problema social o no per la ciutat, és una decisió política i social. Però el problema tècnic és este. I és una situació que en altres aeroports no es dona. I com en altres aeroports no es dona, el que ha de determinar el debat social és si això representa un problema rellevant o no. I una de les solucions seria que llavors genera un problema, que és un augment del soroll en aquelles zones. La meva postura en això és una mica radical, però dic que si allò sigués Bellvitge, és una qüestió de classe, si sigués Bellvitge Jornal ja fa temps que els avions sortirien, els pilots s'anirien saludant per la finestra. Però és una qüestió de classe, és que són zones on la gent que viu té més pes econòmic i polític, i això és, no descobreixo res.
I és una zona que es va construir.
No, però jo tampoc voldria individualitzar, però per exemple jugadors del Barça i controladors... Tampoc crec que sigui qüestió d'estigmatitzar cap col·lectiu, no? Perquè jo crec que és molt lògic que la gent defensa els seus interessos. És veritat que en termes de política pública és molt important assenyalar que quan allò s'ha desenvolupat urbanísticament i se segueix desenvolupant, l'aeroport ja funcionava. De fet, el primer vol intercontinental de l'aeroport intercontinental, volem dir, a Amèrica és l'any 48, en Panam. Per tant, quan allí s'han instal·lat, l'aeroport ja funcionava. I si la pista s'operés de forma independent, és a dir, regularment, que es caldria fer-ho 3 o 4 hores al dia, de fet tindria menys soroll, no ara, llavors, menys soroll que alguns barris de l'Eixample, com per exemple el que visc jo. Llavors, clar, tot això, és tot aquesta discussió molt m'ha escapat perquè tampoc cap partit institucional o partit polític n'ha fet, és a dir, això es va fer una línia roja al principi, el govern del PSOE va dir això és línia roja perquè ens és electoral, crec, en la meva opinió, i això es va fer una línia roja i s'ha assumit que és una línia roja. Per tant, el debat ha acabat sent no, que jo lo respecto quan diuen xapar el trànsit aeri, perquè si no estàs augmentant, amb molt bona intenció, estàs augmentant les emissions. Si no evites que la gent vingui a Barcelona, l'efecte del no és augmentar les emissions. I l'altre és fot-li ciment que en feia falta. Ciment no fa falta, i mos fa falta este debat de quin problema n'hi ha si n'hi ha, mereix acció o no mereix acció, quin tipus d'acció té més avantatges que no desavantatges, que no hi ha res que sigui perfecte. Aquest és el meu punt.
Olga, què en penses d'això que està dient el germà?
Bé, jo discrepo del fet que els comentaris que fa respecte que un aeroport ampliat comportaria una baixada d'emissions.
Jo dic podria comportar, no comportaria.
D'acord, discrepo.
Per discrepes què? Que podria?
El que dic és que en una ampliació de l'aeroport, l'objectiu, això és el que figura en l'informe tècnic, és pujar el número d'operacions per hora. Per tant, això vol dir més avions. Vostè comenta que això evitaria doncs, fer escales en altres països, vols més directes. D'acord, un vol directe significa menys emissions. Però a mi em costa molt de creure que a l'aeroport de Barcelona augmenti les seves operacions per hora i que l'aeroport de Madrid, de Roma, d'Amsterdam decideixi, com que l'aeroport de Barcelona ha augmentat les seves operacions per hora, que no cal i que, per tant, no ho facin. Val? Aleshores, a mi aquest plantejament em sembla poc creïble, francament. La connexió per tren. La connexió per tren és baixíssima en emissions, sobretot quan el tren contracta tarifa 100% renovable elèctrica. Per tant, no podem anar comparant les emissions d'un vol d'avió amb les emissions d'un viatge en tren de Barcelona a Girona. No és comparable. Són ordres de magnitud diferents.
Perdona, però jo que segurament m'he explicat malament. Segurament m'he explicat malament i voldria corregir-ho. Un ciutadà de Múnich o d'Oslo si va a Barcelona, pot volar a Barcelona i agarrar l'aerobús o el metro, o volar a Girona i agarrar el tren o l'autobús. Jo no estic comparant el vol en el tren, estic comparant el vol en el vol, que emet el mateix que l'altre vol, més el viatge per terra. Era perquè segurament m'he explicat malament.
En aquest cas, el viatge per terra, les emissions associades, si són per ferrocarril, són molt més baixes. Però independentment...
Però això no poden ser més baixes que en un no viatge, perquè l'altre és un no viatge.
M'agradaria, crec que, sortir una miqueta d'aquesta discussió tècnica, que jo crec que fins a cert punt a l'audiència li pot quedar una mica lluny, per passar a la discussió de... estem en un context en què hauríem de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i aquest projecte no ho favoreix, va en contra d'això. La ciència del canvi climàtic en això és molt clara. Cal fer dues coses per reduir les emissions. Una és descarbonitzar l'economia, dues és mantenir els espais naturals i les reserves forestals perquè segueixin fent aquesta missió essencial d'embornals de carboni. Aquest projecte d'entrada va en contra de l'una i de l'altra. A l'aeroport de Barcelona comporta el 9% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de Catalunya. Ampliar l'aeroport comporta ampliar aquestes emissions. Catalunya hauria de reduir les seves emissions un 42% respecte als nivells d'emissions de l'any 1990. No ho està fent. Els últims anys les emissions de Catalunya s'han mantingut estables. Per tant, afegir aquesta infraestructura el que comportarà és afegir encara més dificultat en aquestes polítiques de mitigació que hauríem d'emprendre. Si ens creiem els objectius climàtics i els acords que firmem, l'acord de París, l'acord, el Pacte Verd Europeu, si això ens ho creiem, ho hem d'implementar. I el Pacte Verd Europeu, pel que fa a la reducció d'emissions del transport d'aviació, marca molt clarament que el que s'ha d'aconseguir és baixar d'entrada la demanda, que no vol dir que la gent no vingui a Barcelona, no. El que vol dir és que els viatges de curta i mitja distància s'han de fer per tren. I aquesta és estratègia europea. Segon, s'ha d'augmentar...
Però no existeix aquest tren ara mateix. És a dir...
Ni tampoc existeix l'aeroport ampliat.
Però vull dir que llavors caldria fer aquesta inversió amb els trens, no? És a dir...
Evidentment, però la càrrega d'emissions per
quilòmetre... La línia d'alta velocitat d'Espanya és de les més grosses d'Euro, i existeix, és la més grossa d'Europa i del món, excepte Xina, però Xina és un altre món.
La connexió la connexió amb Europa, que es parlava durant els últims anys, es deia que no, que es tornarien a ampliar els trens nits, els trens que passen per la nit.
Seria una gran estratègia.
Tu ja tens l'oferta de Barcelona a París, el problema és que l'oferta de Barcelona... L'oferta ja és comercial i es comercialitza, per tant, perquè la gent no l'agarra és la discussió, però que l'oferta existeix i es comercialitza.
A París, però, és a dir, deien que podíem ampliar a més llocs d'Europa, poder anar a més llocs d'Europa.
Però imagina't, si la gent no agarra a París, imagina't si ho amplies a Oslo o a Copenhague. Potser no ho agarraran.
Bueno, és que és un canvi de cultura que tots hem d'anar interioritzant. És a dir, si seguim per la via que anem tirant al llarg dels últims 20 anys, mai aconseguirem els objectius climàtics. I aquest projecte va en la línia del més de sempre.
Jo vull fer una pregunta molt concreta i molt específica, perquè a vegades se m'escapa, diguem-lo tan global, se m'escapa. Perquè jo entenc l'acció global que té efectes globals. Primer, és termodinàmic, que si hi ha gent que fa Barcelona, per un dia, ho dic perquè he vingut fa poc de Japó, tinc la mania, si fan Tòquio-Barcelona, més de Tòquio-París-Barcelona, baixaran els vols a París. Això t'ho asseguro jo perquè és termodinàmic. Es baixa la demanda perquè una part de la demanda és connexió, que és una demanda molt gran. Per exemple, a Barajas, el 40% de vols són de connexió. Si tinguessin menys connexions, baixaria la demanda. Però les coses termodinàmiques no cal discutir-les. La pregunta és, a l'any 2007, 2008, 2009, hasta el 2009, que es va saturar l'aeroport de Barcelona, el sistema de maletes, uns 4 milions aproximadament de persones que volien anar a Barcelona, 4 i mig, volaven a Girona, emitint el mateix que volen a Barcelona, i després anaven de Girona a Barcelona. I això va augmentar perquè es va saturar la capacitat de l'aeroport de Barcelona. La pregunta és física, no és metafísica. S'emetia més, igual o menys? I la resposta és que s'emetia més, perquè la comparació és... un vol que emeti igual que un altre, més un viatge de transport, per molt que emeti poc, que un altre que no es fa, que emet zero. Clar, llavors, per això deia jo que hem de ser una discussió franca, que jo estic disposat a més a donar suport, que és la idea de realment limitar els vols. Jo crec que si som els únics que ho fem és molt bravo, però, escolta, més coses més valentes s'han fet a la vida. No ser els únics que fan una cosa que vagin per Barajas, ja està. Però realment la idea és la mesura si tindrà l'impacte que es busca. I per això deia jo que moltes vegades se prenen mesures, per exemple, també en canvi climàtic, que busquen un impacte que no tenen i tenen un de diferent. I realment, com jo no crec que a Barcelona li facin falta 70 milions de passatgers, que crec que he situat tants que creia que estava el problema en certes connexions molt específiques, que bàsicament a més no són de turisme, per tant, una ampliació com la que estan plantejant, jo crec que la Barcelona no la necessita. Però aquesta és la discussió que no fem, crec,
I una cosa que ara, sentint la discussió que se'm planteja, podem realment decidir què fem amb l'aeroport? Bueno, no en el sentit de si ho decidim a Catalunya o això, no ho volia dir en aquest sentit. Volia dir, en sentit general, es pot decidir quin tipus d'obres fa, si se'n fa cap, a l'aeroport de Barcelona sense prendre en conjunt moltes més decisions? És a dir, decisions sobre altres tipus de transport, decisions sobre la taxa turística, decisions de tipus energètic del país. És a dir, podem aïlladament discutir l'aeroport sense discutir el model econòmic, el model de transport públic, el model energètic, etcètera, etcètera?
Mira, afegeixo, abans que contesteu el Costa, perquè hi ha gent que també està parlant en aquest sentit. Guifré Boix diu: més aeroport, més turisme, més precarietat de la població. El Jaume Font Bernet diu: mentre Aena gestioni els aeroports, el Prat seguirà sent un aeroport de segona. És a dir, entenc que hi ha diverses del que ha dit.
Del turisme. Jo és que vinc d'estar dos mesos a la Universitat de Kyoto.
Vale. Que tenen un problema de turisme.
Clar, que és la ciutat més hiperturistificada del món. No té aeroport. L'aeroport que està més prop està a una hora i mitja de tren i d'autobús. No fa falta l'aeroport perquè vinguin els turístics. És que juguem en uns estereotips i uns mantres. Kyoto, que és la ciutat hiperturistificada del món, l'aeroport d'accés que té més prop lo té a 99 quilòmetres i mig, una hora i mitja de tren i una hora i mitja d'autobús. I els turistes arriben. És que l'única forma d'evitar que arriben els turistes no és l'aeroport, és fer la lletja. I això és el debat que no es pot tenir, no es vol tenir. O ficar una taxa turística de 150 o 80, perquè 150 pot pareixer una botat, de 60 o 70 euros al dia. Llavors no vindran els turistes. Per cert, no n'estaria bé, però que ho estan discutint. Però pensar que perquè amplies l'aeroport vindran més turistes és com si l'única forma que puguen vindre els turistes sigués per l'aeroport. Si no amplies l'aeroport en termes de capacitat, que no és l'ampliació que jo dia, de volum, te vindran per Girona, emeten més. Llavors, si no aconsegueixes que no vinguin més turistes, el que tindràs és més emissions. El que has d'aconseguir, si et molesten els turistes, és mesures efectives perquè no vinguin els turistes, perquè a Kyoto no tenen aeroport, però, i s'hi plouen. Per cert, no, me faltava una cosa, lo del tren molt ràpidament. Lo del tren molt ràpidament. El tema de França que s'ha donat del tren. França és un país que discuteixen magníficament i són supergrans, no retòricament. A França, la mesura que han inclòs ha afectat en una relació aèria, en una. Si hagués afectat a dos, no podria dir una. D'on s'ha afectat? Perquè de les tres que va afectar, dos Air France ja va dir que les deixava abans. Per què la gent tenint una oferta d'alta velocitat entre 5-6 hores, més 6 que 5, de Barcelona a París, va en avió? Perquè el cost del viatge temporal i de diners, també temporal, és més baix. Per tant, l'única forma que tens, i això és una decisió de política pública, de que vagin en tren és obligar-los. Que es pot fer. Que es pot fer. Però realment has d'entrar en aquest tipus de debats socials, perdó. Lo de França és una butat. És un vol, afectat en un vol, en un Orly Bordeus. Per ser precís.
Yeah. A mi m'agradaria respondre a la pregunta que planteja Josep, perquè quan dius caldria fer un plantejament de país, de quin país volem, quin és el futur que volem pels nostres joves, d'entrada el que volem és que hi hagi país, i que hi hagi un país que s'hi pugui viure. Els riscos climàtics que estem enfrontant, la factura climàtica que haurem de pagar si seguim amb aquesta tendència d'anar alegrement incrementant les nostres emissions, és altíssima. És altíssima i la pagarem en, després, disminució de serveis d'educació, de salut, més precarietat, i per tant hem de reaccionar ja. Evidentment, cal fer un plantejament de país, cal fer un plantejament pel sector energètic, cal fer un plantejament pel sector transport, i diem sector transport, no diem només aeroport, val? I és aquest sector transport que actualment a Catalunya és el principal emissor, molt més que el sector elèctric, és un sector que per transformar-lo, per fer un camí que ens porti a la neutralitat climàtica, és un sector que s'ha de descarbonitzar sí o sí. Què recomanen els experts? Doncs és el que us comentava. Primer, intentar reduir la demanda, intentar canviar cap a modalitat ferrocarril per mitja i curta distància. Després, millorar molt l'eficiència dels motors dels avions. Això els enginyers hi estan treballant, però això s'està avançant, però va a poc a poc. Després, a partir de 2040-2050, començar a implementar els combustibles que s'anomenen sostenibles, que també tenen moltes pegues. Però tot això funcionarà només si aconseguim o bé estabilitzar o bé baixar considerablement la demanda d'aeroport, perquè si no, ja podem anar fent combustibles sostenibles, anar millorant, però si estem en una dinàmica de creixement, l'efecte que això tindrà en el total serà absolutament negligible.
Llavors,
perdó. Estic molt d'acord en això. De fet, per afectar la demanda, el que has de fer és pujar taxes i impostos i que la gent li costi més volar. I no és qüestió d'oferta, és qüestió de demanda, és el que dèiem abans. Si la gent vol anar a un lloc, hi anirà.
Que hi hagi l'oferta també ferroviària, perquè jo ara confessaré una cosa, jo, bueno, no confessaré perquè ho vaig fer públic, vaig fer un article d'opinió al respecte, jo aquest estiu volia anar a veure els meus avis a València i vaig haver de, al final vaig triar-ho tard, diguéssim, i no hi havia cap opció d'anar-hi, ni amb tren, ni una, diguéssim, 3-4 dies abans, no hi havia cap tren per aquell dia, no hi havia cap autobús per aquell dia, no hi havia opció de BlaBlaCar, és a dir, és veritat, era un 15 d'agost i per tant és un moment on tothom s'està movent, però clar, l'única opció que em va quedar va ser agafar un vol València-Madrid, Madrid-Barcelona.
Ostres, i no hi havia València-Barcelona? Llavors igual no és l'oferta ferroviària.
No, és
perquè no hi havia vol València-Barcelona, que n'hi ha durant la setmana, n'hi ha 3 o 4.
Durant la setmana hi són, al cap de setmana no existeix aquesta oferta.
Fixa't que és un problema València-Barcelona, has vingut a dir probablement la que està infradotada d'oferta pel funcionament de la infraestructura, el funcionament del servei. Jo el que venia a dir és que l'oferta de capacitat ferroviària a Espanya en llarga velocitat és la més ampulosa d'Europa. No tenim un problema de capacitat. És veritat que pots ficar una freqüència de cada 10 minuts un tren. Això com se va ficar a l'aeroport de Lleida un autobús cada hora. Anava a 8, però és igual. Si ho vols gastar els diners, els gastes. Perquè, diguem, però primer has d'entendre per què la gent agarra, per què la gent tria un mode o un altre, si vols fer polítiques de demanda, que ho dius tu. Però el problema de Barcelona-València, precisament, en lo mal tren que té, hi ha quasi no té avions.
Hi ha una cosa que has dit que...
Perquè té avions només per connexions de llarga distància de Barcelona. Els avions que venen de València... És només alguna gent que no dic que no vingui algú a l'Illa del Parc Blau, però és gent que vingui a agarrar un avió d'aquests que surten d'aquí, no surten de València, perdó.
No, que veus això, m'ha sobtat una mica això que dius que el tema dels aeroports, del transport aeri, les connexions, que no afecta la gent que ve. Perquè, clar, jo crec que una mica tots nosaltres tenim la idea més o menys vaga de que tota l'explosió del low cost, de les companyies low cost, és un dels factors que explica la massiva arribada de turistes a Barcelona.
No afecta la gent que té, si tenen alternatives per volar.
Vull dir que l'increment de turistes a Barcelona està directament relacionat amb l'existència de les low cost.
Però això no és l'aeroport. Llavors, si una low cost pot volar a Girona o a Reus, perquè no pot volar a Barcelona, com va passar el 2005-2009, volarà a Girona o Reus per anar a Barcelona. Per això deia jo que la manera d'evitar la demanda, si no és en preus, és fer un espai sense trànsit aeri en un radi ben llarg de Barcelona que no es pugui volar en un lloc i vindre en transport terrestre, perquè si han de volar en un altre lloc, les emissions del vol ja està fet. Llavors, el que tu dius de les low cost, què va fer Ryanair, sobretot, no l'única, a partir del 2007, sobretot, que es va col·lapsar la Terminal 2 abans, Terminal única, anar a Girona, perquè amb autobús de Sagalés, subvencionat per la Generalitat, podrien venir... No, això està mal dit, perquè era un campany, estic dient... Sempre fio liós. Venien a Barcelona, però és que l'estal no te l'estal viaves i l'arribada del turista de Barcelona tampoc. L'aeroport funcionarà si hi ha gent, com deia ella, que vol agarrar un avió per anar a un lloc. Llavors, és raonable pensar que per anar de Lleida a Barcelona o per anar fins i tot de València a Barcelona o molta gent de centre de Madrid...
La gent viatja més, és a dir, agafa més avions perquè hi ha més avions, també.
Però, home, els avions... No...
O sigui, la gent ha inventat una cultura de viatjar molt més, de agafar molts més avions...
Perquè s'ha abaratit el preu, el model de negoci. No perquè hi hagin més avions, sinó perquè el model de negoci ha canviat i s'ofereixen vols molt barats. Per això et dic, si tu vols que la gent voli menys...
Per tant, la disponibilitat...
Preus més alts. Ara, volarà qui volarà, eh? Sempre hem de tenir en compte les conseqüències. Per exemple, quan financem l'alta velocitat estem agarrant diners de la gent que paga l'IVA i donant-li a la gent més rica. Perquè això no és demagògia, perquè el 30% dels viatges en alta velocitat lo fa el 10% de gent més rica. Llavors, això pot estar bé. Jo no dic que estigui malament. Jo informo que quan fas aquestes coses tenen uns efectes distributius. Si tu vols dir, jo augmentaré impostos sobre el que sigui perquè la gent vol menys, això normalment afectarà a la gent que té més dificultats per pagar un bitllet d'avió, que això pot estar bé. Però això dic que si tu vols fer una mesura igualitària que tingui efecte, i no estic dient una botat, és que si no ho evites, has de fer un negre aeri alrededor de la ciutat, més llarg que el de Kyoto, que és una hora i mitja en tren i autobús, de la ciutat a la que la gent vol anar. Lo que no vindran, saps qui són? Los de negocis. Perquè aquests ves i fica'ls a Girona pagar-los un autobús. I el problema és este, que ho tractem tot com si fos una demanda única, una oferta única, que no hi haguessin segments, i crec que és una, i crec que llavors ho veiem tot igual de desitjable o d'indesitjable, i crec que l'anàlisi se podria fer una miqueta més refinat, però també és veritat que és complicat, no?
Un dels dubtes, per tant, seria aquesta, deien, no ampliem i enviem a Reus, a Girona, etc. Entenc que en aquest cas tu veuries el mateix problemàtic, no? Que continuaria a haver. I l'altre dubte que em sorgia escoltant-nos, estem parlant molt del turisme que ve aquí, però també hem de fer la reflexió del turisme que fem nosaltres, no?
També, evidentment.
Perquè som els primers que ens en anem de vacances i que
no,
agafem un avió.
No, i a més que com a país ric que som un país que està contribuint de forma intensiva en aquest augment de les emissions del sector de l'aviació. Per tant, aquesta cultura de que tu, per ser feliç, te n'has d'anar a l'altra banda del món a passar l'estiu, és una cultura que potser hauríem d'anar abandonant. Hauríem d'anar, si hem d'aconseguir els objectius del canvi climàtic, estabilitzar aquest augment de les emissions i frenar aquests impactes que van creixent, l'única recepta és anar cap a un món d'una austeritat una mica compartida. Uh-huh. Per què? Perquè estem en un món en què nosaltres ens mirem des de la nostra perspectiva, no? I estem dient volar o no volar i sembla que sigui això una discussió molt, bueno, molt banal, no? Però ens ho hem de mirar des de la perspectiva de països que la majoria de la població no té encara accés a l'electricitat o que la majoria de la població, hi ha uns 2.000 milions de persones al món que no tenen un sistema per cuinar que sigui mínimament segur, que cuinen amb llenya, que cuinen amb foc i que això ocasiona molts problemes de salut. Tota aquesta gent, per desenvolupar-se, anirà a generar emissions. I és emissions que estan al servei de projectes de desenvolupament que passaran sí o sí. És per aquesta raó que nosaltres, a banda de parlar-ne i parlar-ne tant dels objectius climàtics i no sé què, ho hem de fer i ho hem de fer abans que ningú. I per tant, som país del nord, hem de predicar amb l'exemple perquè ens estan mirant. Jo ara aquests dies, parlant d'això dels viatges, estic a Bonn. Ara estic a Bonn, perquè ara a Bonn hi ha una conferència del canvi climàtic de Nacions Unides. Estic a Bonn perquè aquestes conferències, afortunadament, es poden fer seguiment online perfecte. Hi ha una plataforma que funciona perfecta. L'Olga, que normalment se n'anava a Bonn aquesta època de l'any, ara es queda a Barcelona. Això és tecnologia al servei d'uns objectius. L'objectiu és que jo pugui anar a atendre aquella conferència, que hi sigui o no, en carn i os, és absolutament indiferent. La tecnologia hi és, ens podem estalviar molts viatges que són absolutament prescindibles i podem fomentar un turisme local sostenible que sigui un turisme de qualitat, que doni riquesa al país. Per què la riquesa només ens l'ha de portar les persones que venen de l'altra punta del món? Trobo absurd. Quin és el model de país que volem pel futur? Aquesta és la discussió de fons que crec que hauríem de tenir. I que ha de ser un model de país que sigui compatible amb el fet que estem en un país mediterrani on els impactes del canvi climàtic són molt severs i que vivim en la fal·làcia de que ens podrem adaptar a qualsevol dels impactes que vindran. I això, els experts climàtics ens diuen, això no és així. Hi ha determinat nivell d'impacte que tu pots anar fent, pots anar gestionant, que si fa calor poso l'aire condicionat, però hi ha determinat nivell en el que la possibilitat d'adaptació comença a ser zero. I per tant, hem de reaccionar perquè anem de dret en aquesta direcció i és un camí que és un camí realment molt perillós. Per tant, com a conclusió, jo crec que a favor completament d'un model de país modern, un model de país descarbonitzat, un model de país que doni exemple. Tenim la tecnologia, tenim el talent, tenim moltes oportunitats. No som un país que tinguem recursos fòssils. Què estem fent encara depenent d'aquests recursos? Bueno, pensem un model de país que la gent hi pugui viure dignament i que sigui compatible amb aquests límits que tenim en el planeta que sembla que no ens afectin i cada dia els tenim més a prop.
Germà.
El país, a vegades tinc dubtes en declinar que és el país que has estat, perquè clar, jo he seguit molt, i de fet jo seria partidari de xapar tots els vols espanyols dins de la península, les illes no, eh? Bueno, i probablement Lisboa tampoc, perquè és cosa d'ells, però xapar tots els vols dins de la península que tinguin una alternativa de tren en 2 hores i mitja, uh-huh. Per això Madrid me colarà, com no va colar a París, perquè vaig deixar fora Charles de Gaulle. Llavors, què passa? No colarà mai a Madrid perquè Madrid està hiperben connectada en alta velocitat i se quedarien sense vols dins d'Espanya, per tant, sense connexions aèries. Per tant, fem trampes al solitari. Nosaltres no podem definir un model de país, ni el podem decidir, ni el podem discutir. Però jo crec que a part del... A mi, a vegades, els escandinaus, quan discuteixen, ells discuteixen de problemes, no de models. Els escandinaus discuteixen de problemes, no de models. Per això, i en política pública acadèmica es discuteix de problemes, no de models. De models se discuteix, potser, cada 50 anys, una discussió general gran, però generalment el debat de política pública és de problemes. Però ficaré com un exemple, i que és molt important el que volem. Imaginem-nos que... Perquè, clar, jo que és... Soc conscient molt, i a més m'hi he dedicat molt professionalment i també institucionalment, a la idea de que el sistema aeroportuari espanyol s'hauria de governar d'una forma més similar a altres països i un govern, una empresa mixta majoritària o no, no hauria de controlar tots els aeroports significatius, Aena i tal. Això m'ha de privar de discutir un projecte específic que afecta la meva ciutat? És com si diguessin... És que ara hem de doblar les pensions o partir-les per la meitat. I jo digues, oi no, jo si no discutim que existeix una seguretat social, no hi entro. Ah, doncs jo sí que hi entraria. I no diria, si no discutim el model econòmic, les contribucions, els impostos directes, els financem en contribució... No, escolta, tens una proposta de doblar o partir per la meitat les pensions. Entrarem a discutir ara, si no discutim les contribucions o no les governem, nosaltres no discutim. Jo crec que això s'està fent molt d'escapisme. Mm-hmm. Perquè una cosa és el model de gestió d'aeroports, que per cert n'hi ha molts a molts països, el que normalment no hi ha és que la capital mane tots els aeroports quan n'hi ha de grans. I una altra cosa és un projecte específic en aeroport, que té uns stakeholders, té uns interessats, que són tots nosaltres, que som la gent que li afecta de proximitat. I jo crec que clar que podem discutir, podem tenir visions diferents, perquè cadascú tenim els nostres punts de vista. Per exemple, jo estic d'acord en tu de que el problema és la demanda, i per això que una actuació que afecta l'oferta no et reprimirà el problema, que és la demanda, i ja està. Per què? Perquè si tu tens l'oferta en uns preus determinats i la demanda existeix, vindrà. Però per què no podem discutir encara que no controlem la gestió, si total en general només podem discutir? Ara, hi ha una cosa que és veritat. Sobre l'impacte ambiental que es faci, és l'única cosa, probablement, en què l'opinió de les institucions catalanes i de la Generalitat no és preceptiva, però és important. És a dir, de qui depèn el tema ambiental és del Ministeri de Transició Ecològica. Uh-huh. Aquí algú s'ha cregut que depèn de la Generalitat i no depèn de la Generalitat. És veritat que pels passos que pugui passar a Europa, que el govern, que les institucions catalanes, primordialment la Generalitat, ja estigui d'acord o no, fa diferència. Però això, clar que l'hem de discutir, perquè decidir no decidim, però mira, en esta coseta que toca el que no hem tocat de preservar els espais naturals, que no cal... Si el problema és que s'hauria de poder anar més lluny, millor, en alguns casos, no fa falta més ciment. Això està resolt. Uh-huh. En les actuals dotacions. I ens han perdut tota esta discussió de matís entre un sí lo que fa ser falta i un no de cap manera. I a la millor la solució sí lo que fa ser falta, a la millor la solució és no de cap manera, però per mig hi havia una cosa que d'una determinada manera potser no calia tant.
Hem dit que queríem 30 minuts d'això i anem d'aquests 40, així que em sap greu, però...
Ens cal... discutir el model, ara.
Haurem de... Crec que tindríem setmanes i mesos per discutir molt més sobre tot això, ja que no serà una cosa que resoldrem ràpidament, no crec que això resolgui ràpidament, per tant, ja us tornarem a convidar, ja tornarem a parlar-ne.
Baixarà la cadència informativa a tope. A tope, ja ho veuràs.
Com en la majoria de coses, no?
Sí, perquè, a més, hem entrat, no és broma, almenys un diagnòstic, em puc equivocar, tant de bo m'equivoqués, però jo crec que fins la setmana abans que es presentés, fins la setmana abans que el govern de la Generalitat digués que estigués d'acord amb la proposta d'Aena, perquè bàsicament el que han aprovat és la proposta d'Aena en uns canvis de números, no de substàncies, sinó de los números, l'obraç digital, ai, que no es pot dir, l'obraç digital, lo tallo aquí o aquí, m'he dit això diferent, però és el mateix.
Han ocupat menys espai.
Hasta llavors podíem decidir si el que s'havia de fer es podia fer de diferents maneres. Ara la decisió serà ampliació sí, ampliació no, i no hi haurà alguna manifestació, però com a procés de debat de política pública s'ha acabat i veuràs com no en parlarem tant en el futur. Algun, no dic que hi hagi alguna mani, però com a procés de, per què? Perquè no hi ha diferents alternatives en joc.
A part, també suposo que en comparació a l'altra vegada que es va posar damunt la taula, hi havia un govern d'Esquerra Republicana i un govern socialista a Madrid, en aquest cas hi ha un govern socialista a Catalunya i un govern socialista a Madrid, que per tant no estaran en contradicció i que farà més difícil que puguin haver cap tipus de debat al respecte.
És a més, clar. És una de les coses que... És una de les coses.
I a Barcelona també, correcte. És a dir,
és una de les coses que ha alineat els astres. I l'assumpció per part de moltes institucions que han fet els seus estudis, com el Foment del Treball, si diuen que si l'informe del Foment del Treball diu que la millor opció és l'ús de la infraestructura que hi ha, però que no pot ser. Com no pot ser, doncs no pot ser. Però
qui ho ha decidit, això?
És la línia roja que va dir el govern del PSOE, que és el que, diguem, gestiona l'Estat, que és el que té la majoria d'accions d'Aena, perquè és un interès electoral i de classe. I torno a dir, jo d'aquestes demagògies d'aquestes normalment no ho faig. Per això, en un article del PSOE Locos hi havia els resultats de les meses electorals de les seccions. Perquè pensar que aquestes coses no influeixen a la política pública és el beneït del dia. Llavors, si tu acceptes línies roges que són per interessos polítics, molt legítims, per cert, perquè jo aquí no estic demonitzant res, quan has acceptat, quan te diuen no, així no se hará, o se hace así o no se hará, i tu acceptes un impossible polític, no un impossible tècnic. I si s'accepta un impossible polític, doncs accepta un impossible polític, però que està molt clar que sigui, que no és que no se pot, que és la contestació agradable,
que no
sinó que no es vol, que algú no vol, i els demés diuen, doncs, vale.
I perquè decideix, qui decideix, en el fons? Perquè jo tinc la sensació de tota aquesta conversa que si tu prens la decisió a Madrid o la prens a Barcelona, no és la mateixa, al final. És a dir, el resultat del procés de deliberació i de anàlisi fins al punt de prendre la decisió no és la mateixa si la prenen només actors a Barcelona o la prenen només actors a Madrid.
Jo diria en aquest cas particular i en termes comparatius que la decisió pot ser diferent si els incentius de qui decideix són diferents, i ara tornarem a terra, i els incentius són diferents si qui controla l'aeroport és un o és altre. Per exemple, jo crec que la decisió, la idea de que els aeroports se controlen individualment en la modalitat que sigui, el que intenta garantir és que, amb errors o encerts, qui pense en les decisions que pren un aeroport pense en l'interès dels habitants, dels usuaris, del seu entorn d'influència. Clar, l'estrabisme que tenim aquí és quan diem si decideixen Madrid o si decideix Barcelona, no estem parlant de tancs o de la fragata Estalcano, sinó que estem parlant d'infraestructures ubicades espacialment que tenen un impacte al territori. I clar, depèn qui decideix els incentius que té per prendre decisions.
Crec que aquest comentari t'agradarà, Olga, que diu és ben curiós que volem ampliar l'aeroport, és a dir, més avions, però en canvi no puc entrar a Barcelona amb un vehicle envellit.
Sí, és una de les grans contradiccions que tenim. És a dir, per una banda estem posant sobre la taula aquest tipus de projectes, per l'altra banda estem demanant als ciutadans que facin alguns esforços. Aleshores, aquests esforços quedaran en no res davant d'aquest augment del tràfic aeri. I hauríem d'anar resolent aquestes contradiccions.
La gent que fa pol·lució fa micropartícules 2,5 × 10 i fa òxid de nitrogen i fa sulfur, la gent que entra en cotxe, i això no és el mateix, és molt diferent del que estem parlant del canvi climàtic, perquè això són pol·lucionants. Per cert, jo estic a favor de la taxa de congestió per entrar a Barcelona des de l'any 2009. des de l'any 2009 i vaig anar això. Des de l'any 2009 defenso la taxa de congestió, però el cotxe el que provoca sobretot són pol·lucionants que tenen un impacte immediat local en micropartícules, òxid de nitrogen i sofre, que és un problema diferent, no dic ni més gran ni més petit, és d'àmbit local. En canvi, les emissions de CO2 són un problema global que emetiguen, t'afecten, perquè provoquen, accentuen el canvi climàtic provocat per les persones. Llavors jo crec que aquestes comparacions...
Deixem que l'Olga acabi d'explicar-nos.
D'acord que hi ha un problema amb les emissions d'òxid de nitrogen, etc., resultat dels motors de combustió, però els motors de combustió també són un problema molt gran pel que fa a les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per tant, totes dues emissions es produeixen quan aquests motors arriben a Barcelona. I el que us comentava és que a la població se li estan demanant sacrificis, no? Un és aquest, l'altre, bueno, a veure què hem de fer, si instal·lar plaques solars, que si ens hem de reformar les nostres cases per augmentar l'aïllament tèrmic, per poder tenir menys consum energètic, se'ns estan posant propostes sobre la taula de a nivell individual, vinga, va, anem per aquí. Però si per altra banda anem plantejant aquests projectes, doncs
Tinc una pregunta, Olga. Abans has dit una cosa, que amb això estic d'acord, perquè crec que és tècnica, que és que has dit, en el cas de Catalunya, les emissions més fortes no provenen del sector energètic, o elèctric, millor dit, de transformació elèctrica, per ser tècnic, sinó del sector transport, perquè són energètiques. En el cas d'altres regions, sí que les emissions més fortes, per exemple, en el cas de Madrid, són del sector del transport i no del sector elèctric. Per què és en el cas de Catalunya que les emissions no són sobretot de transformació d'energia en electricitat, sinó del sector transport?
Ho saps perfectament, perquè a Catalunya tenim centrals nuclears i en el mix energètic elèctric de Catalunya tenim les centrals nuclears, i per això és importantíssim fer aquesta estratègia a mig-llarg termini, perquè tenim uns objectius d'anar tancant les centrals nuclears. Com ho farem, això? Parlant avui del problema de l'aeroport, això no ho resolem.
Ah, no, jo soc partidari d'allargar la vida útil sinó per ell, de les centrals nuclears, perquè no permetre tant.
Però igualment, tard o d'hora, les centrals nuclears s'hauran de pagar, i per tant hem de pensar què farem, com transformarem la producció elèctrica a Catalunya per poder prescindir de les centrals nuclears, gràcies a les quals el sector elèctric, les seves emissions, estan molt per sota del mix elèctric.
I tenim un historial recent de desenvolupament de renovables memorable. Però memorable.
Un dia parlarem de les energètiques i de tot plegat. Olga, moltes gràcies per venir. Nosaltres ens quedem uns 10 minuts parlant d'altres coses, però et deixem marxar tu i no parlar de la crisi del PSOE.
Que és nuclear, no? També. No sé si és nuclear, no? Altres emissions hi ha, eh? Altres, i no sé, a més són micropartícules, CO2, locals, globals.
Sí, molta notícia.
Correcte. I una de les coses que parlarem serà de qui és Chile?
Hòstia.
I qui és Chile, Aleix? Doncs això, qui és Chile? Ens envies, poses el vídeo així i sabem una mica?
¿Quién es el tal Chile? Porque semejante apodo no presagia nada bueno.
No tinc ni punyetera idea de qui és el tal Chile. I parlo per signo amb qui em convé parlar per signo, i per WhatsApp, i per telèfon, i per SMS, i personalment. Re de què amagar-me. Miri, la diferència és que nosaltres tenim un cas greu de corrupció, fem fora la gent del nostre partit. Vostès fan fora en els que denuncien la corrupció en el seu partit. Quina gran diferència!
Sembla que a Salvador Illa no li acabava d'agradar que li preguntéssim pel Chile, per situar la gent, en els papers de la Guàrdia Civil, de la UCO, sortia que Coldo García deia durant una trucada: Salvador Illa habla muchísimo con Chile, i sembla que ho feia a través de Signal. Avui algú que em preguntava ens explicareu què és Chile, doncs de moment... De moment no podem explicar qui és
jo
Chile.
Tinc una ho acabo de sentir, no ho havia sentit.
No,
estic una
minua
perquè estic en les meves coses. Però m'ha vingut al cap, si no és veritat, està ben trobat, potser, Chile Palmer. Chile Palmer és un personatge de John Travolta en una pel·lícula que és un cobrador de deutes de la màfia. Ell no és un màfia, però cobra deutes de la màfia.
Ostres, i llavors, encara ens hauràs descobert aquí alguna
i
cosa.
I Chili Palmer té el desig de ser guionista, i tota la pel·lícula, que està més sobre el Danny DeVito i altra gent, és amb lo Chili Palmer, que passa de ser un cobrador de deutes de la màfia a ser guionista de pel·lícules de mafiosos. No sé si és este... A veure, potser no és Chili Palmer, però a la millor la trama...
Potser el nom té alguna cosa.
Potser el nom té... Algú hi havia enamorat de John Travolta o de Danny DeVito.
A mi m'ha semblat estava molt nerviós en Salvador Illa.
Semblava, no?
S'ha posat nerviós, no?
No li agradava.
La reacció aquesta l'incomoda. A veure, ara mateix, la setmana passada, parlàvem de Koldos i parlàvem d'Avalos i el nou protagonista de tot plegat, que és en Santos Cerdán, no? És a dir, justament aquell que el varen portar nou, se suposava que net, per substituir els que havien plegat per corruptes, resulta que forma part de la banda, no? És a dir, això té mèrit, eh? És a dir, que tu quan dius, no? Ara deia ell, no? Quan algú el troben corrupte, el fan fora. Home, aquí un se n'ha anat i han posat un soci seu al mateix lloc per substituir-lo.
Casualment,
no? Per tant, no acaba d'anar tan bé. Però la cosa aquí és que, no, ara tenim un nou protagonista que és Santos Cerdán, però de la setmana passada tenim novetats molt significatives, que és que està implosionant Navarra. És a dir, el PSOE de Navarra està implosionant. I qui ens diu que la setmana que ve no implosionarà el PSOE d'un altre lloc? I, evidentment, no sé, per aquesta manera que reaccionava Salvador Illa, potser ens podem trobar que implosiona ell. Perquè el seu nom ja que surti en aquestes converses ja es indica que hi ha algun fil que si algú les tira pot trobar coses.
L'altre que podia implosionar és el PSOE de les Illes, no? El PSP IB.
Bé, això és, sí, està bastant més anunciat encara, que és el cas d'una Francina Armengol, que se la varen emportar cap a Madrid per ser presidenta del Congrés, i ja fa molt de temps que el seu nom està relacionat amb tot el tema de la trama aquesta. De moment no havien trobat res, però clar, ara hem animat a un nivell superior, no? Ara tenim tots aquests discos durs i gravacions i tot plegat, i bé, ningú ha dit, jo crec que ja fan tard, ningú ha dit que aquestes gravacions estaven generades per intel·ligència artificial i que eren fakes. Per tant, ara ja fan tard, ja no, si ja no ho han dit, ja no colarà quan, si
de
algú
fet,
ho diu mai, no?
Fet,
per tant, tothom ha dit, i bueno, de fet ho ha dit el president d'Espanyol,
sí,
bàsicament
sí.
Ha dit que tot això és veritat. És a dir, la presumpció de la innocència se l'ha passat per l'entrecuix, no? És a dir, aquí, a vegades parlen tant de la presumpció d'innocència, però a en Santos Cerdán li van dictar una sentència condemnatòria en boca del president del govern, que... bàsicament ve a dir que tot el que surti d'aquesta trama, això no sé si s'ho ha pensat bé en Pedro Sánchez, bàsicament la seva roda de premsa la setmana passada per carregar-se en Santos Cerdán va dir que tot el que surti d'aquest dossier és cert,
uh-huh.
O no? O sigui, ens va dir a tots els ciutadans que allò que surti d'aquests informes i allò que surti d'aquestes declaracions és cert, per tant,
però,
no sé tot el que sortirà.
Jo no ho sé, a mi jo realment vaig seguir, el que ve de Navarra sempre, el que ve del mal d'Almansa tots alcança, i el que ve de Navarra fot uns esclats, perquè recordaven el Roldán a l'any 90 i pico, no? Un tal Roldán, però això ja és per boomers.
Bé, bueno,
allò va ser un gran pet.
Tot el Urral Buru i tot allò.
Home, el Roldán, que era el director general de la policia ficàvem els quartels, vull dir, ficàvem els construccions, però realment en això que tu dius ara, no ho sé, veurem, perquè diguem, donar versemblança a les responsabilitats polítiques per alguna cosa és algo diferent als tipus penals. Políticament sí que sembla l'assumpció de que hi ha tema, perquè si no les mesures no s'entenen, no? Penalment anirem veient, no. Una decisió de destituir algú no valida una acusació de tipus de delicte. Políticament no l'hauria de validar, vaja.
No, però va ser ell que va dir que, de sobte, ell no es creia res, però de sobte li havien arribat a la seva taula indicis de criminalitat seriosos que ell se'ls creia.
Si ell va dir, això que no ho sabia, que estic a la mà, però si ell va dir que hi havia indicis de criminalitat seriosos que hi havia, vol dir que en el seu punt de vista hi ha delictes. Per això, vull dir,
jo és el que vaig entendre de la seva roda de premsa. Jo vaig entendre que, diguéssim, que la presumpció d'innocència, des d'un punt de vista penal, és a dir, que la va tirar per en terra ell. I per tant, i una cosa que més que va tirar per en terra, que és que, bàsicament, tot el discurs que portaven bàsicament la major part de la legislatura dient que, de sobte, el PSOE també era víctima de l'ofer, no? És a dir, també era víctima de jutges que s'inventaven causes com nosaltres havíem patit en primera persona, ara això el PSOE s'ho ha carregat. És a dir, ara ja no podrà tornar a aixecar la bandera de l'Ofer, ja no podrà tornar a aixecar la bandera de dir no, això són informes falsos, això són fake news, això és la no sé, aquest del fango...
Bueno, però entenc que...
Això s'ho han carregat.
Que Sánchez fa com una digestió una mica estranya, no? Perquè sí que diu que és l'Ofer, tot el relacionat amb ell i la seva dona, no? Mm. I no la resta. Llavors, clar, com ho justifiques tot plegat, no?
Jo crec que no cola. Jo crec que pot intentar el que vulgui, però que l'argument, el mur de contenció que tenien fins ara, que era dir això és fake news, això és la dreta judicial, això és colpisme, això és la policia patriòtica, tot aquest discurs que tenien se l'ha carregat en Pedro Sánchez. Jo crec que encara no és conscient la majoria de la gent del que això suposa, que a partir d'ara l'escut que tenien de defensa l'ha tirat en terra, se n'ha desfet en Sánchez mateix. No és que ningú des de fora l'hagi trencat en aquesta protecció. Ell mateix
està tirat. Estava bé quedat amb l'espectador perquè això m'obliga a pensar. I estava pensant ara, com ho veus? Dic, el que tu estàs dient, jo crec que el PSOE d'això pillarà, i el Sánchez també, però el que tu estàs dient d'una forma tan certa... Crec que depèn molt de que es pugui arribar a apreciar amb una certa claredat si això està connectat en finançament del PSOE o no. Si està connectat a finançament del PSOE, el mal és devastador, perquè és orgànic. Si no està connectat a finançament del PSOE, se podrà seguir fent la distinció per qui la vulgui fer i el valor que li vulgui donar que acaba de fer la Txell, que és una cosa és quan acusen en un d'això, l'altra cosa si uns altres s'han enriquit, tu venir depositar confiança, i ja està clar que qui deposita confiança pringa, però jo crec que el que serà com a element molt determinant en la ona expansiva serà si hi ha realment una relació en finançament de partit. I no tinc ni idea, òbviament, però...
I en la ona, aquesta ona expansiva que parlaven, a mi aquesta setmana m'ha semblat curiós com s'han mantingut els partits independentistes respecte a això, no? Un cert silenci, d'alguna manera. Crec que vaig llegir un tuit que teu que deies alguna cosa així com la corrupció del PP, no? En el seu moment, Mariano Rajoy va perdre la presidència per un M. Rajoy, diguéssim, no? Per un tema de corrupció. Ara no sembla que això estigui en perill de Sánchez.
Ai, això d'interpretar-me... Hi ha gent que no entén les meves tuits perquè jo tampoc les entenc, que a més, a vegades els faig que no s'entenen a posta, però crec que venia a dir de si el tema de quan Rajoy era... es va fer fora Rajoy per la corrupció, què era el problema, Rajoy o la corrupció?
Correcte.
Venia a dir això, però en forma de pregunta.
No, és que probablement sí... jo crec que el tema amb Rajoy, el tema de la corrupció era el pretext que va fer servir el PSOE, però que el tema de fons...
Però l'independentisme va comprar aquest missatge.
A veure...
Com a mínim públicament.
Jo crec que amb la perspectiva del temps tots sabem perfectament que hi havia 9 hostatges a la presó que varen negociar la seva situació personal amb una moció de censura. Això avui ja no ho discuteix ningú. Que es va decidir investir en Pedro Sánchez per part dels grups independentistes perquè en aquell moment els grups independentistes estaven dirigits des de la presó de Lledoners. Perdó, no estaven a la presó de Lledoners encara perquè això va ser el primer pagament d'en Pedro Sánchez que
estaven
els va portar a
Lledoners.
Estaven Estremera.
Jo crec que la corrupció que era, jo vist lo vist de moment encara penso que lo dels comptes Mariano J era Rajoy, lo de la Gürtel, crec que allò sí que era un element de finançament de partit, clar. Per tant, encara esto és, encara aquí no s'hi ha arribat, però jo crec que el de la corrupció va ser utilitzat com l'argument del qual que és quasi impossible estar en contra. Aquest és l'argument que feia molt difícil i molt complicat en termes de debat polític estar en contra de la moció de censura. En cert aspecte, és com diuen abans, la limitació de... Mira si es vol fer l'analogia. Limitarem els avions en els trens, però és bla, 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 perquè en realitat és una ruta. Pues lo de la corrupció feia quasi impossible discutir políticament perquè s'havia de fer una moció de censura per ficar els Pedro Sánchez. Perquè la corrupció té esta força argumental que és el que ara ja crec que se li pot girar en contra del seu. També és veritat que quan hi ha una polarització tan forta, també venim pensant en l'any 93, les eleccions del 93, que van ser després del cas Navarra, una campanya electoral que va ser molt famosa per un Doberman en blanc i negre,
sí.
Les va guanyar el PSOE. perquè jo no sé si un bon criteri o mal criteri, això depèn de cadascú, perquè jo no soc ni capellà ni jutge, i això és un tema moral, i jo ja en tinc prou en mi, hi ha gent que està disposada a tolerar segons lo que, si el que té enfrente creu que li farà més mal.
Mm-hmm.
Jo no dic si és pitjor o millor, perquè això, torno a dir, és pels jutges i pels capellans, no? La moralitat. Però és una valoració que la gent se fa, escolta, això a mi m'agrada poc, però el que ve davant me farà més mal o no. I això cadascú té la reacció que té, perquè...
Jo, això ara que dius, ara, diguem, no vull defensar una altra manera de procedir, però és a dir, ara, com a hipòtesi, si en Pedro Sánchez hagués sortit i hagués dit tot això és el joc brut de la dreta, tot això és mentida, tot això són els jutges colpistes, a la dreta mediàtica i tot això, jo no sé si li hauria anat pitjor políticament que el que ha fet. És a dir, perquè ho estan veient. És a dir, al món hi ha llocs que la confrontació política ja és tan bèstia que la corrupció no és un factor. O sigui, mira't als Estats Units. O sigui, en Trump pot robar a mans plenes, sí, sí. Pot fer el que doni la gana, pot rebre suborns, sí. pot fer el que doni la gana, que això no té un cost polític. Per tant, quan la confrontació política la poses en una òrbita, diguéssim, de tanta polarització...
Però és veritat que som també una societat no protestant i, per tant, aquí l'element de l'arrepentiment i l'expiació pública... connecta molt amb la cultura de base que tenim, que és la cultura de l'arrepentiment i l'expiació, que no passa si ho tornes a fer una altra vegada perquè pots tornar a confessar. Vull dir, llavors, no ho sé, és una anàlisi que podríem valer aprofundir, però jo crec que lo demostrar, no ho tornaré a fer. Allò de, no ho tornaré a fer.
Però això no es va atrevir a dir-ho.
Bueno, però és que ho va dir el rei, ho va dir el remèrit. És que clar, això no
ho volen fer. Aquesta frase està cremada,
però
ja.
Són coses que a la gent que està disposada a seguir-te apoyant perquè els hi faci molta té molt que ve de pel davant, i això, com he dit abans, és una qüestió de cadascú, que vulgui jutjar, que jutja, qui no, que no. Lo d'assumir una miqueta de que malament que ho passo, això ajuda a passar el tràngol.
Doncs en continuarem parlant, perquè crec que ens donarà per
mesos. Sí, això, mesos, això durarà més que l'aeroport.
Això durarà més que l'aeroport,
sí,
no?
Sí, veurem molt més.
Perfecte, doncs en continuarem parlant. Això sí, la setmana que ve, perquè avui ja ho deixem aquí, no sense abans dir una setmana més, Mazón, dimissió. Bon vespre.